Bona tarda, són les 6.
Punt i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
Després de dues setmanes de concerts al Primavera Sound, que cada dia s'han mobilitzat més de 80.000 persones a la ciutat, s'han tornat a fer evidents els importants problemes de mobilitat que viu Barcelona amb aquest tipus d'esdeveniments. Passa quan hi ha grans congressos com el Mobile o quan hi ha partits destacats al Camp Nou. Ara, als problemes de sempre, s'hi afegeix un estiu post-pandèmia en què les previsions auguren que Barcelona s'omplirà de turistes amb l'arribada dels creuers més grans del món i també amb un augment del 350% dels passatgers a l'aeroport del Prat. Davant d'aquestes previsions i després de les dificultats per agafar un taxi que s'han viscut aquest mateix cap de setmana, en uns minuts li preguntarem al portaveu d'Erite Taxi, Tito Álvarez, si a dia d'avui Barcelona té prous taxis per fer front a aquest important augment de demanda. Abans, però, com sempre, comencem pels titulars. Augmenten un 7% les denúncies per violència masclista als jutjats catalans. Durant el primer trimestre de l'any, cada dia, 56 dones han presentat una denúncia. Pere Juventí, bona tarda.
Bona tarda, Diana. Segons dades del Consell General del Poder Judicial, entre gener i març, més de 5.000 dones van presentar una denúncia per violència masclista.
El defensor del poble, Ángel Gabilondo, ha sol·licitat compareixer en seu parlamentària a petició pròpia per explicar els avenços en la investigació sobre els abusos sexuals en l'àmbit de l'Església.
I l'anunci arriba el mateix dia que el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, s'ha reunit amb el papa Francesc.
Els treballadors de Ryanair convoquen 6 dies de vaga per aquest estiu.
L'aturada començarà el dia de Sant Joan, divendres de la setmana vinent, i s'allargarà fins al dissabte 2 de juliol. Diversos sindicats alerten d'una situació de caos aquest estiu si no s'incrementa la plantilla almenys en un 20%.
I pel que fa als esports, Carreu Lligues, bona tarda.
Bona tarda, Diana.
Aquest vespre a les 9 arrenca el Palau Blaugrana, la final de la Lliga Endesa, que es decidirà entre el Barça i el Real Madrid.
Avui arrenca la fase final de la Lliga, una eliminatòria que és el millor de 5 partits. Els blaugranes hi arriben amb fam de venjança després de caure a l'Eurolliga contra l'equip blanc.
Punt i seguit.
Abans de repassar el més destacat, fem una ullada a com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. La calor, la protagonista avui, però farà més calor de cara als propers dies. Ja avui hem arribat a fregar els 40 graus a punts a les comarques del Pla de Lleida, moltes poblacions de la costa per damunt dels 30-31 graus, i aquesta serà la tònica de tota la setmana, perquè demà encara farà més calor, més que en farà de cara dimecres. Dijous i divendres es mantindran les temperatures per començar a fluixar una mica de cara al cap de setmana. Per altra banda, també estan creixent núvols ara mateix a les comarques del Pirineu, del Prepirineu, on aquesta tarda pot haver-hi algun ruixat. Fenòmens puntuals i llest, però que poden afectar qualsevol punt del Pirineu, i això també passarà de cara als propers dies. En definitiva, una de calor no d'estiu, ni molt menys, perquè encara estem a la primavera, que ens durarà, doncs, ben bé fins al proper divendres, i al cap de setmana, tot i baixar les temperatures, continuarà fent calor.
Augmenten un 7% les denúncies per violència masclista als jutjats catalans. Cada dia, 56 dones han presentat una denúncia durant el primer trimestre d'aquest any.
I això vol dir que entre gener i març més de 5.000 dones van presentar una denúncia per violència masclista. Segons les dades del Consell General del Poder Judicial, les denúncies han crescut un 7% en comparació amb el primer trimestre de l'any passat. També ha crescut el nombre de dones que són víctimes de violència masclista, que passen de 4.700 a més de 5.000. D'aquestes, un 40% són estrangeres. Amb el canvi de llei també han augmentat les suspensions del règim de visites als fills per part dels agressors. Els jutges ho poden fer quan hi hagi indicis que els fills de la parella podrien haver patit o presencialment o presenciat maltractaments.
El defensor del poble, Ángel Gabilondo, ha sol·licitat compareixer en seu parlamentària a petició pròpia per explicar el treball que han fet sobre els abusos sexuals en l'àmbit de l'Església Catòlica.
Concretament, ho ha demanat fer a la Comissió Mixta de Relacions amb el Defensor del Poble, la Mesa i portaveus de la Comissió Mixta de Relacions amb el Defensor del Poble, i fixarà properament dia i hora de la compareixença.
L'anunci arriba el mateix dia en què el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, s'ha reunit amb el papa Francesc.
Segons el Ministeri, la trobada d'avui s'emmarca en els contactes habituals del govern espanyol amb la cúpula de l'Església, tant a Espanya com a escala de la Santa Seu, sobre els casos d'abusos. Bolaños ha destacat que el govern espanyol comparteix amb l'Església el seu desig d'esclarir els casos que s'han produït en el passat i treballar perquè no es tornin a produir.
Hemos iniciado una vía de trabajo para que se puedan esclarecer los hechos. Creo que es muy importante que la Iglesia Católica colabore también en esa comisión, y es importante porque es en beneficio de la propia Iglesia Católica. La Iglesia ha de ser consciente de la importancia que tiene esclarecer los hechos, poner los medios para que no se repitan en el futuro y conseguir también dar cariño, dar protección a las víctimas.
Bolaños també ha destacat la predisposició de l'Església per abordar tots els casos d'abusos sexuals i els ha emplaçat a seguir treballant en aquest camí.
Amb la tornada dels turistes després de la pandèmia i la recuperació econòmica, el sector del transport alerta que la previsió és que aquest estiu sigui caòtic moure's per Barcelona. També serà complicat viatjar amb avió davant l'increment d'un 350% dels passatgers que viu l'aeroport del Prat respecte a l'any passat. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Els sindicats alerten de caos aquest estiu als aeroports si no s'incrementa la plantilla en almenys un 20%. José Ramírez, responsable de UGT a Catalunya del sector aeri, ho denuncia a Radostel.
Hi ha un problema real i aquest caos es pot traduir també als aeroports de Catalunya i d'Espanya? Sí, evidentment sí que es pot traduir per no poder tenir una gestió correcta de les operacions de vol i de les plantilles.
A Barcelona, les cues a la facturació i control policial són puntuals, però aquesta fotografia porta setmanes repetint-se en moments del dia, fet que provoca que, pels més habituals, com en David i la Susana, hagin d'arribar més d'hora del que tenen previst diàriament.
Yo vendría como media hora o algo así, pero como el tema del control es imprevisible, o sea, puede ser que a las 6 tenga una hora de cola o a las 8 pases en 5 minutos, vengo con tiempo, por si acaso.
Unos 15-20 minutos, lo que pasa es que hay muchas puertas y va rápido, pero se forman unas colas importantes.
Els sindicats comenten que la situació s'arrossega des d'abans de la pandèmia perquè la meitat de la plantilla és eventual i alerten que l'actual nombre de treballadors és insuficient.
Gràcies, Sílvia. I a l'augment de passatgers s'hi suma la convocatòria de vaga de 6 dies que han anunciat els treballadors de Ryanair per aquest estiu.
L'aturada començarà divendres de la setmana vinent, el dia de Sant Joan, i s'allargarà fins al dissabte 2 de juliol. Els treballadors anuncien que a dia d'avui encara no han aconseguit signar el seu primer conveni col·lectiu amb l'aerolínia. Asseguren que porten més de 8 mesos negociant, però que l'aerolínia s'ha aixecat de la taula després d'arribar a un acord amb Comissions Obreres. Actualment a Ryanair hi treballen uns 1.200 tripulants de cabina.
Davant aquesta vaga, FACUA, l'organització en favor dels drets dels consumidors, ja ha advertit que tots els passatgers afectats tenen dret a compensacions d'almenys 250 euros.
I també a la devolució de l'import del bitllet i de les despeses si el vol es cancela. Això sí, les compensacions dependran del tipus i del moment de cancel·lació, ja que, tal com ha explicat l'advocat expert en dret aeronàutic, Dan Miró, al matí a Ràdio Estel, la llei permet a les companyies low cost cancel·lar qualsevol vol 14 dies abans d'agafar-lo sense assumir-ne la responsabilitat.
La llei els hi permet que en 14 dies poden cancel·lar aquell vol i l'única obligació que tenen és tornar-li a vostè fins a l'últim euro o acceptar el canvi que li planteix. Sempre que t'ho facin en més de 14 dies. Si t'ho fan en menys de 14 dies, ja no. Llavors, a part de tornar-te tots els diners, t'hauran d'indemnitzar amb les compensacions que tots coneixem, de 250, 400 o 600, depenent de les distàncies.
Miró també ha explicat que un tiquet de cafeteria que demostri l'hora que s'ha arribat a l'aeroport, així com un tiquet del pàrquing o el check-in presencial, es poden utilitzar per acreditar que s'ha arribat a temps a la terminal, però en aquest cas s'haurà de reclamar a l'aeroport.
I a Barcelona, us ho dèiem, en portada, els grans esdeveniments dels últims mesos han evidenciat un important desequilibri entre l'oferta i la demanda de taxis a la ciutat.
Grans concentracions de gent com les que generen convencions com el Mobile World Congress o el Primavera Sound, que aquest cap de setmana ha mogut 80.000 persones diàries, han provocat moments de tensió pels pits de demanda elevada, als que les més de 10.000 llicències de taxis de l'àrea metropolitana no hi han pogut fer front.
Tito Álvarez, taxista i portaveu del sindicat Elite Taxi. Bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Després dels primers grans esdeveniments postpandèmia i també les portes d'un estiu en què tot apunta que els turistes tornaran a omplir Barcelona, ara mateix hi ha prou taxis per fer front a aquesta demanda?
Hombre, sí, claro que hay taxis. Lo que no se puede absorber cuando salen 50.000 personas de un evento o salen 80.000 del campo del Barça o de un concierto salen 30.000. Es que eso no lo puede absorber absolutamente nadie, ni el metro. El metro ni el transporte colectivo, por eso estos picos tan fuertes de demanda es imposible totalmente. Aparte que la estructura de la movilidad de Barcelona no te permite, mientras los taxis no vuelen o los autobuses no vuelen, es totalmente imposible absorber todo eso en esos determinados momentos. Nosotros desde, bueno, en colaboración con el IMED, cada semana estamos regulando la flota y ahora mismo cuando hay grandes eventos como el Primavera Sound o este fin de semana que viene el Sonar, que también son 35.000 personas se concentran en prácticamente dos días. También sacamos los 10.500 taxis del área metropolitana, estarán en la calle trabajando. O sea que a veces, por sacar más taxis, no absorbes más faena ni das mejor servicio, porque luego también tenemos Barcelona, que con muchas calles cortadas, muchas calles en obras, muchos giros que no se nos permite hacer, y todo esto afecta mucho, ¿no? Porque al final nos cuesta mucho llegar a los sitios.
Per tant, entenc que de cara a aquest estiu, no, que es preveu que hi haurà més gent a Barcelona que necessitarà transport, no hi ha pensat cap ampliació de flota ni cap canvi d'estructura per poder fer front a aquesta demanda?
Bueno, es que la demanda se absorbe bien, menos en las horas punta, pero esto ha pasado siempre, toda la vida, ¿eh? O sea, esto siempre ha sido así. Por ejemplo, cuando salen 80.000 personas del campo del Barça, no hay 80.000 taxis. Eso es imposible. Cuando salen 10.000 o 12.000 personas de los cruceros cada domingo, al final hay un puente para entrar y para salir. ¿Qué hacemos? ¿Soltamos o ponemos 10.000 taxis más? Es que así no vamos a solucionar nada. Aquí hay muchos factores que ayudan para que la movilidad sea peor o sea mejor, y es un trabajo conjunto para reforzar el transporte colectivo, reforzar las líneas de metro que entre semana están cerradas o los jueves y los viernes están cerradas por la noche, y esto no ayuda, ¿no? Cuando hay eventos tan fuertes deberían de reforzar todo este tipo de servicio del transporte colectivo. El taxi está al 100% en la calle, y la previsión es que cuando hay este tipo de eventos, pues nosotros sí que soltamos toda la flota para dar el mejor servicio posible, pero las horas punta es que es totalmente imposible. O sea, es totalmente imposible atenderlas. Esos picos tan altos de demanda es imposible.
Precisament, abans parlaves, no, de que és una de les situacions que s'ha vist al Primavera Sound. Alguns dels assistents en aquest festival s'han queixat a les xarxes socials que hi havia taxis que no volien agafar gent que sortia del festival i que deien que el taxi estava ocupat quan anava buit, o els oferien uns preus desorbitats. Els consten aquests tipus d'incidències?
Sí, bueno, nosotros siempre insistimos mucho. En el Instituto Metropolitano del Taxi ya hace años que pedimos, porque en muchas ocasiones vas circulando con el taxímetro, o sea, con el módulo de arriba, el luminoso, apagado, y te levantan la mano y tú estás yendo a buscar una reserva, un servicio, pero el cliente que está en la calle y te levanta la mano no lo sabe. Entonces crea mucha confusión, ¿vale? Este es un factor que llevamos tiempo, que a lo mejor habría que poner un cero en el luminoso de fuera, que es que tú vas ocupado porque vas a buscar un servicio. Eso por un lado, y por el otro lado está este tipo de mala praxis que existe, claro que existe, nosotros no lo escondemos, y de hecho hemos sacado muchos taxistas del sector por este tipo de prácticas. Los usuarios del taxi, igual que tienen derechos, también todos los consumidores, tenemos las herramientas necesarias. A través del Instituto Metropolitano del Taxi hay un enlace donde tú entras directo y tú puedes hacer una denuncia. Nosotros no podemos hacer nada, o la administración no puede hacer nada, si la persona y el usuario no denuncia a ese número de licencia, a esa matrícula, para que nosotros podamos actuar desde dentro del sector. Si la persona no denuncia, se suele reforzar con inspectores, con policía, para erradicar esta mala praxis que existe, y sobre todo sale pues en estos eventos, ¿no? Que pues bueno, pues es triste, pero pues como todos los sectores tenemos una parte que no nos gusta y hace esto. Pero si la gente no denuncia, no podremos hacer nada.
Doncs Tito Álvarez, taxista i portaveu del sindicat Elite Taxi, moltes gràcies per estar amb nosaltres aquesta tarda i que vagi molt bé.
Gràcies.
I encara parlant de mobilitat, la locomotora que hi va xocar contra un tren de Rodalies a Vilaseca acabava de sortir de manteniment. Ho ha confirmat Ferrocarrils de la Generalitat, propietari del tren, que ha confirmat també que col·laborarà en la investigació.
El xoc va provocar, recordem, 30 ferits que anaven al tren de Rodalies implicat en aquest accident. Aquest matí s'ha pogut reobrir el pas de trens per una via i recuperar parcialment el servei, tot i que encara hi ha retards que poden superar la mitja hora a les línies R14, R15 i R16. Antonio Carmona, portaveu de Renfe, ha explicat al matí a Radio Estel que està estan investigant les causes de l'accident i que encara no han arribat a cap conclusió.
I avui s'ha viscut un altre matí de problemes a l'AP7, on a hores d'ara continuen dos carrils tallats a Sant Celoni per l'incendi d'un camió. Encara hi ha circulació amb retencions, han cedit Girona per les tasques de neteja.
I al matí s'ha hagut de tallar completament l'autopista per apagar aquest foc. Això ha provocat cues quilomètriques. A més, aquesta tarda, uns quilòmetres més avall, a Llinars del Vallès, un arbre de grans dimensions ha caigut sobre l'autopista i també ha obligat a tallar els dos carrils. Aquí la situació ja s'ha normalitzat.
Punt i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
El ministre de Cultura, Miquel Iceta, s'ha mostrat convençut que no serà el candidat del PSC a les eleccions municipals per Barcelona, tal com apuntava el periòdico. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. En declaracions als mitjans, Iceta ha estat així de contundent.
No hi ha cap ni una possibilitat de que això passi.
També ha lloat l'actual cap de llista de Barcelona, Jaume Collboni, mentre que Collboni defensa que si algun altre candidat vol optar a encapçalar la llista del PSC a Barcelona, s'haurà de presentar a les primàries del partit.
I a Madrid, el govern espanyol ha iniciat avui les tasques d'elaboració dels pressupostos generals de l'Estat per l'any 2023, uns comptes que des d'Esquerra Republicana asseguren que no es plantegen negociar amb l'executiu espanyol.
La diputada republicana Marta Vilalta ha assegurat ja que no confien en el govern espanyol i ha advertit que sense aquesta confiança no hi poden haver nous acords. Això sí, des de Junts per Catalunya posen en dubte que els republicans hagin trencat definitivament les confiances amb el PSOE. Ho ha dit el diputat Joan Canadell al Tot anirà bé de Ràdio Estel.
Pensem que sense Esquerra el senyor Sánchez no hauria sigut ni president del govern espanyol ni tindria uns pressupostos com va tenir. Bé, una cosa és el que es diu i l'altra cosa és el que acaba passant. Nosaltres amb això sí que hem sigut coherents. I per què? Doncs perquè l'Estat espanyol és incomplidor de mena. O bé tanquem els acords i cobrem per avançat, o bé no hi ha res a fer amb Espanya, sigui el govern que sigui.
Canadell també ha sentenciat que, al seu entendre, el president Sánchez és el cap de govern que més ha incomplert en matèria d'infraestructures a Catalunya.
I encara parlant de Junts per Catalunya, el partit torna a proposar a la militància que David Torrent sigui secretari d'organització del partit i Esther Vallès formi part de l'executiva. Els dos candidats no van obtenir els vots necessaris perquè accedissin al càrrec en el Congrés d'Argelers. La direcció del partit, però, opta per no proposar cap nom alternatiu.
Els afiliats hauran de rectificar marcant sí o no si estan d'acord amb que aquests dos noms formin part del nucli dur del partit. Els dos noms quedaran ratificats en bloc i juntament amb el de Lluís Guinó si senzillament obtenen més vots a favor que en contra. El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, assegura que en cap cas volen desacreditar la militància.
Mai diré, quan la militància vota, jo no diré mai ni se'm passarà mai pel cap dir que la militància s'ha equivocat. No diré mai això a la militància, per descomptat. El que passa que ara em toca a mi unes competències que el dia 4 no em pertocava i jo en aquesta proposta vull ser coherent amb aquest propòsit.
Turull defensa el nom de Torrents perquè diu que cal respectar l'acord amb Laura Borràs perquè el nom el va proposar justament ella.
I a Estats Units, un grup de senadors, tant demòcrates com republicans, han arribat a un mínim acord per augmentar el control de les armes de foc al país.
En el principi d'acord inclou una revisió del procés de compra d'armes pels menors de 21 anys. També preveu ampliar a tot el país les lleis d'alerta que permeten activar un procediment legal per confiscar les armes de foc a les persones que suposin un perill per a terceres persones o per ells mateixos. Aquestes lleis ja estan vigents en alguns estats com Califòrnia o Nova York. Unes mesures de mínims que arriben després dels tirotejos massius que hi ha hagut a un supermercat a Buffalo i a una escola de Texas.
L'Audiència Nacional ha condemnat a 8 anys de presó a 3 germans que formaven una cèl·lula d'adoctrinament jihadista a Badalona.
Els magistrats veuen provat que van incitar un home a viatjar a Síria a combatre, on va acabar morint en un bombardeig el 2016. Els magistrats asseguren que el seu objectiu era captar i adoctrinar persones a Badalona i altres localitats pròximes per radicalitzar-los. Segons la sentència, ho feien en domicilis i llocs públics de la ciutat i disposaven de materials jihadistes radicals. També tenien accés a diverses pàgines web on participaven en fòrums on es promovia i es justificava la jihad i la necessitat d'imposar el califat universal.
Una operació conjunta de la Guàrdia Urbana de Barcelona i els Mossos d'Esquadra ha alliberat dues persones a qui un clan familiar obligava a demanar almoina i que vivien en condicions infrahumanes.
Els investigadors calculen que aquestes dues persones aconseguien uns 100 euros al dia. La policia ha detingut un home i una dona com a presumptes autors d'un delicte de tràfic d'éssers humans. Les dues persones alliberades van ser traslladades al Centre d'Urgència i Emergències Socials de Barcelona, on se'ls va proposar proporcionar una primera assistència.
El jutge ha enviat a presó el detingut pel segrest d'un home a l'hotel Acta Triumphales de Barcelona.
Els Mossos d'Esquadra continuen buscant els altres implicats en els fets. Dijous a la nit, la policia catalana va rebre l'avís que hi havia una persona retinguda en una habitació d'aquest hotel del centre de Barcelona. Els Mossos la van alliberar després d'un operatiu especial.
Ràdio Estel, punt i seguit, amb Diana Silva.
I en plena onada de calor, l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que aquest Nadal la ciutat tindrà 4 quilòmetres més de llums de Nadal. La inversió per l'enllumenat d'aquestes festes serà de més de 2 milions d'euros.
I els nous trams que s'il·luminaran són els carrers de Balmes, Ronda de Sant Pere, Aragó i Gran Via, així com altres esplais del Pla de Barris. La comissió del govern ha aprovat aquest contracte per 810.000 euros i l'Ajuntament ha obert un període per sol·licitar les subvencions de fins al 75% de les llums que van destinades a les associacions de comerciants territorials.
I acabem amb els esports. Carla, aquest vespre arrenca la final de la Lliga Endesa, que es decidirà entre el Barça i el Real Madrid. És una eliminatòria, el millor de 5 partits, que jugaran cada 2 dies.
A les 9 del vespre, Barça i Real Madrid s'enfronten en el primer partit d'aquesta sèrie final. Els homes de Jessica Vicius arriben amb fam de venjança després de caure contra els blancs a la semifinal de l'Eurolliga. Els blaugranes asseguren estar preparats mentalment i busquen guanyar el primer partit a casa per començar dominant aquesta eliminatòria.
Cada partit serà una història, cada partit pot ser molt diferent, no? Al final les tàctiques hi estan i tal, però les ganes i la motivació sempre han de ser les mateixes. És el que et dic, el primer partit tenim moltes ganes de començar ja aquesta final i de poder-ho fer, com he dit, davant de la nostra gent. Serà un plus segur.
El Barça s'enfronta a un Real Madrid que es troba en molt bona forma. Van superar el Baskonia a les semifinals per 3-0. El seu entrenador, Pablo Lasso, que va patir un infart la setmana passada, ha tornat als entrenaments, però sí que ha avisat que no estarà present avui al Palau Blaugrana.
I encara en bàsquet, l'Unix Girona ha anunciat avui la baixa de la seva jugadora Núria Soler.
Segons han comunicat a les xarxes socials del club, a petició de la jugadora, les dues parts tanquen una etapa amb la porta oberta de cara al futur. La jugadora de Banyoles, de 21 anys, va debutar amb l'equip gironí a l'Eurolliga i estava cedida del Cadí la Seu des del novembre passat.
En futbol, aquesta tarda l'Espanyol acomiada qui ha estat el seu porter durant les últimes 6 temporades, el gallec Diego López. Ho fan en un acte públic a l'RCD Stadium.
Un acte que ha començat fa pocs minuts, a 6:15 d'aquesta tarda, i que finalment està obert a tot el públic. En un principi només era per als socis. Diego López, de 40 anys, diu adeu després de 6 temporades, sent titular a l'equip blanquiblau. Ha defensat la porteria en un total de 213 partits oficials en totes les competicions, convertint-se així en un dels jugadors històrics del club. La temporada passada també va ser reconegut amb el Premi Zamora, el porter menys golejat de segona divisió. També demà l'Espanyol s'acomiadarà a una altra de les llegendes del club, que és el defensa David López, que ha canviat d'aires després de 8 temporades al primer equip.
I avui també s'ha acomiadat Marcelo del Real Madrid.
El lateral deixa el Real Madrid després de 16 temporades. El jugador s'ha convertit en el que més trofeus ha alçat, que són un total de 25, entre els que es troben 5 Copes d'Europa i 6 Lligues. L'homenatge institucional ha estat presidit per Florentino Pérez i han assistit jugadors com Marco Asensio i Dani Carvajal i també Raúl González, una altra de les llegendes del club blanc. No hi ha hagut, però, presència d'aficionats.
El màxim organisme arbitral, la International Football Association Board, ha aprovat aquest dilluns canvis al reglament de cara a la temporada que ve.
Una d'elles són els 5 canvis sobre el terreny de joc que seran oficials en totes les competicions organitzades per la FIFA. També es mantindran les 3 finestres per a substitucions més al descans. També s'ha augmentat el nombre màxim de jugadors convocats per partit, que s'eleva a un total de 26. Pel que fa als àrbitres del futbol base, podrien portar elements de protecció corporal per prevenir-se de les agressions. També s'ampliarà l'utilització del videoarbitratge a més competicions, una tecnologia que es dirà Bar Light, que és un sistema més econòmic, unes mesures que entraran en vigor el proper 1 de juliol.
En futbol femení, aquest migdia la selecció espanyola ha començat a preparar l'Eurocopa d'aquest estiu, que es jugarà del 6 al 31 de juliol al Regne Unit.
Aquest dilluns la selecció espanyola ha fet el primer entrenament a la ciutat esportiva de Las Rozas per preparar aquesta competició. El primer partit del conjunt espanyol serà el dia 8 de juliol contra Finlàndia. La jugadora Esther González ha entrenat a partir la blaugrana Jennifer Hermoso no ha sortit al camp. Mariona Caldentey ha destacat el canvi físic i mental que ha fet més competitiva la selecció espanyola.
la confianza en nosotras mismas, el creerlo, el demostrarnos cada día que podemos competir a cualquiera. Yo creo que ese factor psicológico de tener confianza en lo que hacemos, en que podemos mirar a la cara a cualquier equipo y ganarle a cualquiera, pues yo creo que el aspecto mental pues es muy importante.
Abans de l'Eurocopa jugaran dos partits amistosos. El primer serà contra Austràlia el 25 de juny i es jugarà a Huelva, i el segon serà contra Itàlia l'1 de juliol.
Encara en futbol internacional, entre avui i demà quedarà definit el quadre complet de seleccions que competiran en el Mundial de Qatar.
Falten per saber dues seleccions que també participaran en aquest Mundial de Qatar. Sortiran del partit que juga aquest vespre entre Perú i Austràlia, el que es disputa demà entre les seleccions de Costa Rica i Nova Zelanda. I, de fet, respecte al Mundial, precisament avui, 13 de juny, se celebren 40 anys de la inauguració que es va fer al Camp Nou del Mundial d'Espanya de l'any 1982, una cita mundial que per primera vegada comptava amb 24 seleccions nacionals. La selecció italiana es va proclamar campiona d'aquest Mundial per tercera vegada de la seva història, després de superar la final. A la final, l'Alemanya federal de llavors per 3-1.
I en tenis, Novak Djokovic deixa de ser el número 1 del món al rànquing ATP. Ara l'ocupa el tenista rus Daniil Medvedev.
El rànquing ATP obre aquesta setmana amb Medvedev al capdamunt de la llista, una fita que assoleix per quarta vegada en tota la seva carrera. Djokovic cau al número 3 després de 10 setmanes sent líder, per sota també d'Alexander Zverev. Nadal es troba en quart lloc i Carlos Alcaraz és setè. Pel que fa al rànquing femení, la catalana Paula Badosa continua en el número 3 i la llista segueix també liderada per Iga Swiatek.
I acabem amb hoquei patins, perquè el General i Palau s'ha classificat per la final de la hoquei lliga després de superar el Vilassana per 4-5.
Una victòria aconseguida a l'últim segon gràcies a un gol d'Aina Florenza. Ara les vallesanes intentaran revalidar el títol de Lliga aconseguit l'any passat contra el Telecable Gijón. Les asturianes compten amb el factor pista, ja que van quedar més amunt en la classificació de la fase regular, i aquesta fase final de l'Hockey Lliga arrencarà el proper diumenge.
Com avui de l'any 1963 naixia Alaska. Durant aquests gairebé 60 anys i amb diferents grups, Alaska ha publicat èxit tan rotunds com A qui li importa o aquest Ni tu ni nadie que escoltem. Nosaltres ho deixem aquí. A la producció hem tingut el Pau Massip i a la tècnica el David Morral. I tindreu més informació, com sempre, als boletins horaris i a la web i a les xarxes socials de Ràdio Estel.
Solo pienso en tu bien, no es necesario mentir. Qué fácil es atormentarse después, pero sobreviviré.
Ràdio Estel.
Seguim els camins de l'espiritualitat.
L'actualitat religiosa de casa nostra i del món.
Seguim els camins de la solidaritat.
Les accions socials i el treball per un món millor són a la nostra ruta.
Seguim els camins de la cultura.
Llibres, cinema, música i tot allò que alimenta l'ànima.
Fem els camins amb Espurna.
A l'hora del programa ens emocionem una mica.
De dilluns a divendres de 8 a 9 de la vesprada.
Quan acaba el dia,
comencen els camins
a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
La Maria, en Tino,
l'Àlvaro, la Blanca i 4 milions de persones més reben cada any l'ajuda de l'Església.
Per elles, per tu, per tants. Marca la X de l'Església a la declaració de la renda. Descobreix més històries a portantos.es.
Actualitat, música i servei. Si no et conformes amb menys, sintonitza també Ràdio Estel a les xarxes socials. Ho trobaràs tot. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.